Senyores i senyors, les 12 del migdia, hora de l'Àngelus, i amb tots vostès, Converses Consentides. Un espai obert a tothom amb el consentiment, o no, de la respectable audiència de Cugat.cat. Un espai radiofònic on hi cap tot tipus de converses. Parlarem de tot i més, i amb alguna més que hom anomena forces vives. Amb Rogeli Padró, Toni Samsó i Alba Roda.
Bon dia a totes i bon dia a tots. Ja tornem a ser aquí, els impresentables de Converses Consentides. No, presentables, he dit. No impre... he dit impresentables.
Valdolim, deixem-ho, eh? A veure, no comencem,
em pensava que encara no, no érem a l'aire, i veig que sí.
Avui contents, no?, perquè tenim bones convidades...
I convidats.
I convidats tenim també. Tenim una colla. Tenim espectadores de l'escola Pins del Vallès.
Benvinguts a la ràdio, nois. Que tingueu un bon curs.
Anem per feina, anem per feina.
Això,
anem per feina. Quins temes? Quins temes ja n'importants?
Benvinguts
aquí, escolteu, estigueu al loro, mira.
Comencem i fem-nos amb balolla, Toni. No anem bé, no anem bé al bar.
Si no fem-nos amb balolla, haurem d'anar.
Posem-nos serioses.
Primer de tot, si anéssim una miqueta de broma, ja que estem amb el tema aquest. Jo crec que s'hauria de parlar de la tercera mostra de titelles que es va fer aquest cap de setmana aquí a Sant Cugat, si no recordo malament. O bé, altrament dit, de Puccinelli.
A mi m'agrada més Puccinelli, veus? Maco, maco. Puccinelli, més que titelles.
Maco, doncs, doncs digue-li com vulguis. Si a tu t'agrada més Puccinelli...
Titelles, no sé, una cosa, una connotació...
Bueno, és un, és...
Ets un titella.
Sí, perquè, perquè
en fem... Tu ets un titella.
Perquè en fem mal ús, fem mal ús de les paraules. Fem mal ús.
I per tant, hem dit, doncs, fem un bon ús i per tant Puccinelli m'agrada més.
No sé. Bueno, pot ser un titella Puccinelli. Bueno. És que tu ets un titella Puccinelli. Bé, és igual, diguis,
maco,
sigui com sigui.
Maco, molt maco, una mostra preciosa.
Sí, la veritat és que va estar molt
bé. Les meves
bé,
netes hi van anar, la meva filla, el Gendre, i l'ambient que hi havia al poble era preciós.
Les meves no hi van anar.
No.
Netes.
No, perquè no entenc.
Correcte.
Ah, molt bé. Deu
què et sembla? Com ho has adivinat, punyetero, que ets intel·ligent, hòstia, tu.
Quin tio. T'he pillat, eh? Que et ve a venir.
Doncs, doncs sí, sí. És un món curiós, aquest de les titelles, però, eh?
Home, la veritat és que...
Fixa't tu amb aquella espècie de parapeto que tenen, aquell escenari muntat amb les cortinetes, aquelles típiques, eh? Allò surt l'alt i surt... Bé, suposo que això ha evolucionat, eh?
Home, i és que a més hi ha titelles per grans, també, per adults, i per gent grans. Titelles no aptes per a menors. Titelles
lletges,
que fan coses
marranotes
també,
i
alguns titellaires que van anar
a la presó.
A la presó.
I hi ha gent, sí, polítics que fan el titella també.
Sí, sí, exacte.
Polítics que fan el titella.
Ah, per això t'agrada més dir Puccinellis.
Per això.
Això, els titelles polítics, titelles, no.
Doncs,
escolta, passem.
Un 10, jo no volia passar.
La veritat és que va ser molt bé.
Un 10 pels organitzadors, Can Ninot.
Sí,
on és aquest Can Ninot?
Aquí dalt, al carrer... Quin carrer
és? Al costat de l'hospital.
Al carrer, sí.
Bartomeu.
Ah, carrer hospital. Carrer Bartomeu, on hi ha el... No hi ha el Club Muntanya, allà?
Sí. També, també. A la cantonada. Sí, també hi dona.
Que no té res a veure amb el Ninot.
Doncs allà hi ha titelles...
Són coses diferents.
Coses diferents.
Sí, sí. I a l'Ajuntament també, eh?
Molt bé.
No ens n'oblidem.
Molt bé. I què?
I a l'Ajuntament.
A l'Ajuntament què fan?
O organitzaven...
D'acord. Home, clar, l'Ajuntament sí.
Hem de ser políticament correctes?
Sí.
Clar,
exactament.
Bé, doncs ja hem estat políticament correctes, ara passem a un següent tema, que seguirem també parlant de l'Ajuntament segurament. El tema de la festa tardor, que finalment s'ha fet.
Sí, això és important, eh? La festa tardor.
Com cada any plou, o gairebé cada any plou, aquest any també, per no perdre la tradició, però s'ha fet 15 dies després.
Sí. Una festa reivindicativa, no? Perquè és el que volien que continués sent aquesta festa que celebrava el 40, què? 45?
45 aniversari.
Aniversari.
Ara t'ho dic a memòria.
Potser és de les festes que més anys fa que hi són.
Home, és una de les festes més populars d'aquí a Sant Cugat. I
això que és reivindicativa, imagina't tu.
Bé, precisament per això.
Ah, sí? Tu creus?
Sí, sempre hem intentat, sobretot quan nosaltres organitzàvem aquesta festa, o hi havia un grup de gent de la nostra època que organitzava aquesta festa, sempre teníem el punt concret per reivindicar qualsevol cosa. Un poble sense reivindicacions és un poble mort.
Correcte.
Per tant, sempre s'ha de reivindicar alguna cosa malament.
No, jo recordo un molt bon record, valgui la redundància, les trobades que fèiem per parlar de la festa tardor, per organitzar-la, trobades molt divertides, i sempre buscant el punt aquell Reivindicatiu, com deies tu.
Sempre barallant-nos amb l'Ajuntament per intentar esgarrapar una mica més de dinerons per poder fer activitats culturals i socials. La veritat és aquesta.
I una mostra clara també del teixit associatiu santcugatenc, que és molt viu, que és molt interessant. La gent, quan arriba a Sant Cugat, a vegades pregunta què puc fer? Posa't en una entitat.
Mare de Déu.
De seguida.
Si n'hi ha de
coses per fer aquí. Amb una entitat de seguida. I després fes el que digui el nen. Que els nens saben el que s'ha de fer quan s'arriba a un poble.
S'ho parlen entre
ells. Sí, i tant. Mama, vull anar aquí,
vull anar allà. El que s'hauria de fer és quan s'empadroni la gent aquí a Sant Cugat, que s'empadroni però al costat d'una entitat.
També.
Per obligació.
També.
Com al costat?
Bueno, vull dir que estigui en una entitat. Si no estàs en una entitat apuntat, no t'empadrones.
Però l'entitat la triaran ells o la tria quan...
No, la tries tu. La tries tu. Vull dir, hi ha una informació de totes les entitats i dir, mira, aquesta m'interessa, m'apunto, i llavors te'n pots empadronar.
I la trio jo per tots els nens que s'empadronin aquí, jo?
No.
Vols dir...
No, ja m'esteu enredant.
Ara ho estàs enredant.
Ja
ho ha dit clarament. L'audiència ho ha entès. Toni, fes-ho al favor.
És que estic molt embussat,
ja ho veig,
ja em noteu amb la veu. Bé, escolta'm, seguim un altre tema ara perquè se'ns acabarà el temps de fer els comentaris i no volem deixar de tocar res.
Bé, hi ha una de les entitats que han fet el Memorial Joan 23, la Universitat de la Pau, conjuntament amb l'Institut Víctor VI de Polemologia.
D'això volia parlar.
És un tema, prou important perquè ja fa molts anys que s'està donant aquest premi. Aquest premi fa 51 anys que es dona, el Memorial Joan 23. És un dels primers premis a Espanya sobre temes de pau, o sigui, la veritat és que té molt prestigi. I en el seu dia es va premiar a l'Adolfo Pérez Esquivel abans de ser Premi Nobel de la Pau. O sigui, són uns premis que s'adelanten una miqueta als premis internacionals que molta gent pot tenir. Aquest any, per exemple, s'ha donat amb el Javier Giraldo, pel seu incansable treball d'acompanyament i suport de les comunitats camperoles de Colòmbia, i especialment a la comunitat de la Paz de San José Apartador, en la seva lluita per la defensa de la terra i dels drets a la vida, promotor d'experiències de pau i defensa dels drets humans en ambients de conflictes armats i de desigualtat social. O sigui, és una persona a la qual, doncs, anònimament i molt, molt humilment, està intentant dir, doncs, que hi hagi... El problema de Colòmbia és un tema que no s'ha acabat encara el tema de la violència. Bueno, per tant, ella està en el peu del canó sobre aquest tema. No, no, jo penso que són temes que Sant Cugat, doncs, des d'aquí, doncs, s'internacionalitzen tots aquests premis, i Sant Cugat també s'internacionalitza en el seu darrere. No?
Escolta, i quants anys fa de la Universitat de la Pau? Quants anys té aquesta...
La Universitat de la Pau l'any 84 es va fundar. L'any 84.
Sí, sí, sí.
Va ser a resultes de l'Adolfo Pérez Esquivel, quan va anar a recollir el seu Premi Nobel de la Pau a Oslo, va passar per aquí a Sant Cugat, i conjuntament amb l'Àngel Casas i el Frederic Roda, doncs, van poder parlar un dia i dir, escolta'm, això de... Vam venir el dia de Sant Antoni, i llavors li van explicar, tenim un Premi Nobel de la Pau per aquí, podríem organitzar-li alguna cosa. Li vam portar a veure el plec de Sant Antoni, i després doncs van dir, home, ja que estàs aquí, podríem organitzar unes trobades sobre pau, i tot això va desenvolupar amb un projecte de la Universitat Internacional de la Pau.
Jo puc explicar una anècdota curta, molt curta.
Sí, perquè hem de passar
publicitat. Vaig entrevistar Adolfo Pérez Esquivel aquell dia.
Ah, sí?
Per casualitat. Jo aquell moment estava aquí a la ràdio, a Ràdio Sant Cugat, al carrer Sant Antoni, com acabàvem de començar no feia gaires anys, i resulta que la noi d'informatius que hi havia d'anar no va poder, i em van agafar a mi, que acabava de fer un programa de sardanes amb la Teresa Juliana.
Hòstia,
i surt, escolta, diu, toca fer una entrevista. Dic, home, diu, d'acord, a on? Diu, al monestir. Diu, i aquí, al Premi Nobel de la Pau, Adolfo Pérez Esquivel. No m'havia preparat res. Vaig anar cap allà, el vaig agafar, li vaig fer quatre preguntes, primer abans de fer-li en directe, dic, es puc preguntar això, li puede preguntar tal, me parece fantástico. Pum, pregunta, va, en directe, ja està, ja hi som, bum, ràdio.
Bum, ja hi som, baixem, doncs. Ets un crac.
Així de clar, així de clar, tu.
Ets un crac.
La veritat és que la Dolors Pérez sempre ha vingut aquí a Sant Cugat.
Una persona excel·lent.
Ara ja no, perquè evidentment ja té una certa edat, per tant, doncs... Molt bé.
Bé, doncs ara, malauradament, que ens podíem allargar aquí molta estona, perquè ve de gust, però ara hem de passar al tema de la publicitat, perquè la ràdio és això.
Toni, sempre fem igual.
Money.
Bé, vinga, l'Àngel, la publicitat, Déu-n'hi-do.
Tararam.
Si vols saber més sobre la reproducció assistida, vine a la conferència del dijous 15 de novembre a les 6 de la tarda a la Casa de Cultura, als Jardins del Monestir. Francesc Fàbregas, ginecòleg d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa i referent en fecundació in vitro, t'explicarà com pots resoldre els problemes de reproducció. Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa. Ets a prop de saber-ne més.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Cugat.cat 91.5 FM.
Hola, ja tornem a seguir. Hem passat una mica de publicitat, hem fet uns quants calorons, eh? Joan, diners, eh? Joan, un euro, eh? Joan, un euro. Bé, doncs ara, ara anem a la part divertida, a la part divertida i a la part d'entrevista.
De,
avui, això mateix, i sèria, no? Sí. És que nosaltres som divertits i serios. Ah, tot alhora, tot en uno.
Som consentits, som consentits.
Avui estem contents. Estem contents perquè venim molt ben acompanyats, perquè hi ha dues dones que ens acompanyen avui.
No, una, una.
Fem
dues,
un tàndem.
Què dius ara?
Aleshores, us presentaré. Per una banda, la Georgina Jiménez MG, que és filla de Cal Crispín, que avui parlarem de la família i de l'estanc de Cal Crispín, un comerç centenari d'aquí al poble, i ve molt ben acompanyada amb la Núria Sagarra, que és la que està al capdavant en el mostrador, i per tant doncs és la que ens explicarà el dia a dia d'això. Per tant, tant una com l'altra, molt bon dia i benvingudes.
Molt
bon dia.
Bon dia,
gràcies.
Digue'm quatre coses, primer, abans de...
Va, sí.
Abans de...
Seria bo
donar-los
la paraula. Situar la gent.
Vinga.
Allò que es diu el panegíric.
Ah, això mateix. Bé, diu que estan... Ens van dir, elles mateixes, que estaven acreditades... O sigui, l'estanc estava acreditat, elles no, encara.
No.
L'any 1923. Correcte. Poca broma.
Elles no hi eren, aquella,
no,
com em sembla.
No.
Quin susto.
Han portat de tot. Han portat fotografies en blanc i negre d'aquell temps. Han portat un poema fantàstic que ja us en farem 5 cèntims. Han portat, us sona, algú o alguna que tingui una certa edat, els Ideales i els tabacs aquests de...
El caldo.
El caldo, exacte.
Perdona,
el caldo valia 0,70 pessetes. Poca broma.
O sigui, i els Ideals...
Cèntims. 70 cèntims.
Cèntims.
I els Ideals, 1/10. 1/10. Mare de Déu. Aquí sobre la taula els tenim. Tenim
no,
aquí unes relíquies...
No això és de col·leccionista, eh?
Estic parlant
de col·leccionista.
Del tabac, eh? Això, i tant.
Això és de col·leccionista.
Això guardeu, perquè això diu molt de casa vostra. Cal Crispín havia estat també una carboneria, no?
Sí, abans de...
Antigament. I també sabem que... Cal Crispín no sabem massa bé, tot i que s'ha intentat esbrinar, quin és l'origen d'aquest nom, però bé, el nom ha quedat, i per la gent del poble i per molta gent que ha arribat, Cal Crispín segueix sent un lloc de referència, un referent, un lloc bonic, un lloc que a més ha anat creixent també en quant a imatge. O sigui, allà no solament hi podeu trobar, i ara no estic fent publicitat, perquè és que estic fent poble, que és diferent, hi podeu trobar postals, hi podeu trobar records, hi podeu trobar tot d'objectes molt propis de Sant Cugat.
A quin carrer?
Al carrer Santiago Rusiñol, abans...
Carrer del Príncep.
Carrer del Príncep. Príncep. Poca sí. broma, eh?
Carrer Avui en diem el carrer de les princeses, perquè tenim dues princeses aquí.
I molta gent gran deu recordar, la gent ja d'una certa edat, doncs que abans podien anar a comprar picadura, els llibrets smoking, els cacliquenyos, els Ideales, els peninsulares, més endavant els ducados, tot aquesta...
I els segells.
Exacte, això, això, això.
Poca broma, els segells,
Les lletres de canvi.
Les lletres de canvi.
Exacte, i des de fa 25 anys, doncs, el negoci va canviar una mica d'orientació, tot i que conserven la història de forma molt clara i precisa, i això, quan vam tenir la preentrevista, ja es va veure que realment tenen un pòsit històric aquella casa que cal conservar i mantenir.
Però deixem parlar, no?
Ara, vinga, doncs.
Puc fer un apunt abans que comencin a parlar? És un apunt només molt petit.
Núria, o...
Sí. Un apunt. A més de tot això que ha dit en Rogeli, hi ha una gran tradició per Nadal que és molt bona, i és el pessebre.
Sí.
El pessebre que fan a la finestra aquella, mirant a l'estanc, a la dreta de l'entrada. Per tant, si no voleu comprar tabac, jo a l'estanc no hi vaig perquè no vull comprar tabac ni fumo ni res. Molt bé. Para't a mirar el pessebre, que a més és molt xulo.
Preciós.
Ara per endavant, ara parleu.
No sé si de pessebristes i...
Sí, sí, exacte.
Bueno, li desmuntem la casa per això, la Georgina, eh? Sí, quan arriben aquestes dates, ella ja tremola.
Clar. I qui el fa, ara, el pessebre?
Doncs el Pere, els homes, amb l'ajuda nostra. El Pere, el seu gendre, el meu fill, sí, i el meu marit...
Una altra generació que va fent... molt bé, estupendo.
Expliqueu-nos una mica doncs, a veure, el tema del naixement, una miqueta, el que us ha arribat a vosaltres de la història passada fins a arribar ara, de forma resumida, està clar, aquesta tabacaleria que té tants anys i tant prestigi a casa nostra.
A veure, abans, com tu molt bé has dit, era una carboneria, la portava el pare de la meva iaia, o sigui, el meu besavi, que era el Pere Caldés. Llavors, bueno, no sé per què ni com va anar, però vam posar estanc, vam tancar la carboneria, vam posar estanc, i llavors de l'avi va passar la iaia, la Francisca Caldés, i doncs a partir d'aquí pues, sempre ha sigut negoci de la família. O sigui, el meu avi, el Francisco Auladell, també hi va ser, i llavors va passar la meva mare, d'aquí la meva germana, i bueno, llavors ja amb la Núria, elles dues ho han anat portant, i bueno, pues, van així. La veritat és que amb 95 anys han passat moltes coses, però clar,
bueno, també s'ha dit molt bé. I en un moment donat van compartir l'estanc amb una espardenyeria.
Sí.
Al començament va ser, ho tenien tot.
És veritat que els estancs... es donaven les llicències militars o fills de militars, no sé.
És veritat, però
jo
no
recordo aquesta
però en aquest cas no era el cas.
No, per això, perquè això ve de fa molts anys i per tant.
Sí, és que moltes vegades
es veu colar, allò es veu colar aquí.
Sí, et recriminen com que, esclar, en l'època franquista, sí, doncs, els enxufats, diguem, eren els que aconseguien estancs, loteries, tot això, però clar, aquest estanc té 95 anys.
Clar.
Jo no sé com funcionava llavors,
clar,
això. Clar, és molt més antic i no ho sé, la veritat és que no sé com va.
Sí, sí, no és però curiós, sí, perquè vull dir, aquesta imatge que tenim els de la nostra generació, dic, no, és que els estanquers són fills de militars,
sí,
o que tenen
sí,
certes prebendes.
Sí, però a casa perquè, no...
Per tant, no, o sigui, no. Ho desmenteixes absolutament, això.
Militars
com
a casa no. L'únic que sí que vaig trobar, perquè a mi m'agrada remenar els papers antics de casa i tot, no sé qui és, tant recordo que ho vaig ensenyar, és una llibreta d'uns cobraments que havia anat fent, no sé si l'avi o ja l'avi de la meva iaia, d'un fill que es va morir a la Guerra de l'Àfrica. Però no sé qui són. No sé qui és ni el fill aquest, no sé qui és aquí, clar, qui era el que ho cobrava. Però clar, això també ja és més antic que l'estanc.
Clar, i tant.
O sigui que no ho sé.
Curiós, eh?
Bé, la qüestió és que era un lloc on s'havia de cremar coses.
Sí,
o bé el carbó, o bé el tabac, eh? Menys les espardenyes, que heu dit ara.
És una família piròmana.
El punt en comú era el cremar.
Era cremar.
Som uns piròmans, però amb lo de Califòrnia ja et puc dir que no tenim res que veure.
Ara la relació amb el públic i tot, realment, doncs, tots aquests anys han anat canviant. És un públic diferent el d'ara que el de fa 20 anys o 30 anys? Vull dir, com ho veieu, això? Vull dir?
Sí, el públic... El que ha canviat és el tipus de venda.
El tipus de venda.
Sí, perquè de públic... El públic el tenim tot, des del més jove, el més gran, el que fa... O sigui, gent que té 90 anys i fa 90 anys que ve a comprar l'estanc.
O sigui, teniu una clientela fixa, una miqueta, també?
La clientela dels estancs és... hi ha una fixa per la ubicació on estàs, però hi ha una clientela que es belluga molt, perquè li és igual comprant aquest estanc com un altre estanc, perquè els preus són exactament igual, per tant, no van a buscar preu, sinó doncs, possiblement on els va més bé parar-se per on es troben més còmodes comprant, també. Aquesta intentem...
Per tant? Doncs... No digues, digues, perdona.
No, que intentes doncs, tenir una actitud amb la gent i un d'allò molt de casa i molt proper doncs, perquè la gent s'hi trobi còmoda.
I aquestes campanyes que s'han anat fent durant aquests anys han influït en les vendes de, o en el consum de tabac? Ho heu notat des de l'estanc?
Es va notar sobretot al començament. Al començament de les campanyes fortes es nota que baixa la venda, que la gent doncs, s'ho repensa, vol deixar de fumar, però el que passa que també canvia els hàbits de fumar. O sigui, fins ara es venia molt a la cigarreta feta i ara el que es ven molt és la picadura, o sigui, es torna una altra vegada al tabac de liar, perquè econòmicament surt més barat que comprant el paquet de tabac. Però la gent que fuma, o sigui, el tant per cent és bastant similar.
I la matèria prima, diguéssim, el tabac, està millor tractat ara que abans, per exemple?
Sí. Els posen en caixes més protegides i més maques.
Sí. No, això segur.
Ah, perdó.
Sí, sí, en caixes més protegides, sí, perquè abans...
Hi ha additius o coses d'aquestes?
Sí, el que passa que ara comencen a sortir paquets de tabac amb menys additius.
Ecològics.
I comencen a sortir una sèrie de tabacs doncs, de cara al futur, perquè les cases comencen a veure doncs, que això va de baixa per les prohibicions i per tot, i de cara a la gent, suposo, la consumició, amb què estan sortint tabac que no es combustiona, sinó que s'escalfa. Per tant, és una miqueta més bo perquè això fa que inhalis i absorbeixis menys coses i porta menys tractament.
Podríem dir que és un tabac que va calent.
Va calent.
D'acord.
Com sempre, és que la calentor a casa no es pot...
No, ja veig que va relacionat amb, la temperatura. Escolta,
és una tardor calenta.
I Georgina, tu que no estàs tant al mostrador, però que ets allà d'alguna manera... Tu creus que s'arribarà a vendre algun dia paquets de tabac porros? De paquets? O sigui, paquets de porros, vull dir?
A veure, potser en l'estanc no. Però, i en forma de cigarro, igual no.
Però
sí que la marihuana, jo penso que arribarà un moment que potser com a fàrmac sí que potser es podrà arribar a comercialitzar, però clar, aquí ja hi som, perquè si es comença com a fàrmac, llavors ja hi haurà farmacèutiques que ja faran
aneu
el
amb compte
fàrmac.
Perquè...
Però clar, amb un cigar, si tu el vols fer servir com a tractament d'alguna cosa, no saps quina dosi t'estàs ficant, no diguem?
Sí, el tema de la pipa, per exemple...
Sí.
S'ha anat de baixa.
Sí.
Me'n recordo aquella cançó que... Sí. Que l'Espinàs cantava jo fumo amb pipa i faig com si res. Vull dir que les floristes de la
Rambla. Perquè des ara les pipes, amb la quantitat de fum que deixen anar, igual que els puros, per exemple,
sí, però l'olor
que s'ha prohibit.
Però l'olor de pipa, hi ha gent que l'odia, hi ha gent... A mi m'agrada molt l'olor que era de pipa.
A més, n'hi ha de molt peculiars
d'aromes
d'aquestes.
Sí, s'ha anat a la baixa el tema de la pipa. Sí. És curiós, eh?
Sí. Però sí que vas pel
tot carrer... i que hi torna una altra vegada a haver-hi més gent que ho està
provant.
Sí. A més, aquí a Sant Cugat hi ha un club de pipa.
Sí, per això et dic, vull dir, aquí hi havia el club de pipa.
Sí, hi és encara.
I fumaven pipa i fumava tranquil·lament. O sigui, s'asseien a la taula, també feien una fumada. Anàvem parlant, anàvem discutint.
És que són maneres molt diferents. O sigui, el fumador de cigar amb el fumador de puro i el fumador de pipa. O sigui, el fumador de pipa és com un plaer, amb calma, o sigui... fumador de gran puro, també és en un moment donat, perquè a més hi ha puros que estan moltes hores fumant i també necessites molta estona per fumar-te un puro, i el fumador de cigar que és
més compulsiu.
Perdoneu un momentet, és que no voldria acabar aquesta entrevista sense que la Georgina, que és l'escriptora i l'autora del poema que ens llegirà, perquè crec que és interessant doncs, que puguem sentir-la. Endavant, Georgina.
Bueno, aquest és un poema que és un homenatge a l'estanc quan va fer 95 anys que es va obrir. Diu així, homenatge. L'any 23 corria quan en Calders va pensar un bon dia tancar la carboneria. El carbó anava de baixa i no es feia gaire caixa i llavors se li va acudir un nou negoci per obrir. El tabac era la solució si volia viure millor. Rentar la cara a l'establiment faria entrar-hi més gent. Porta Nova i Ensenya atrauria més la penya. Ara a la Rojigualda l'anomenen l'estanquera, però sapigueu que no ha estat la primera. A l'estanc ja onejava una bandera amb el govern monàrquic d'en Primo de Rivera. Però l'any 31, jo no ho nego, sonava l'himne de Riego i el pendó republicà, el Morat, no hi va faltar. Llavors, un cop d'estat ho va canviar tot d'un plegat i cantant la Internacional van anar a la lucha final. Però encara que un no vol, van guanyar els del cara al sol. I al principi del franquisme, la gana i l'estraperlisme. I l'avi, perseverant, va anar conservant l'estanc. I després d'aquella guerra, canvis a la nostra terra. D'arreu d'Espanya va arribar molta gent per treballar. En venien molts d'arreu, amb tren, carro i a peu. Quasi tots els que fumaven, el seu tabac es liaven. I el poble va anar creixent amb tota aquella gent. Venien d'Andalusia, Extremadura, Lorca, abans la Quinta Forca. Gent amb ganes de pencar i que aquí va prosperar. Però al principi, tampoc no ho nego, a algú deien xarnego, perquè el poble recelava de tot lo nou que arribava. Però es va produir l'encaix sense massa daltabaix i l'estanc creixia i millorar l'economia. Igualats per l'hàbit de fumar, venien molts a comprar. I això era el millor, gent de tota condició. Al costat del monestir, la universitat va venir. Jesuïtes i universitaris es van sumar als proletaris. Clero, estudiants, pagesos i treballadors eren els clients millors i així de tant en tant feien tertúlia a l'estanc. Hi havia el medí sense orella i tota la patuleia. Recordo quan érem nanos que hi havia els habanos i per tenir cigars cubans s'havien de fer jocs de mans. Els anys van anar passant amb molts canvis a l'estanc. No puc deixar de pensar en la ironia del destí, perquè tot homenatge es fa quan qui l'estanc va fundar ja fa anys que es va morir. I en temps de vols supersònics i de cigars electrònics, l'avi no coneixeria l'estanc que va obrir un bon dia, però l'esperit no decau, i seguirem si això us plau, perquè els bons moments compensen els dolents, i per això sempre hi serem aquí, fidels als nostres clients.
Això és un tractat d'història! Molt bé!
Bé, doncs, escolteu.
Escolta, proposo que el tinguis allà a l'estanc i, per tant, que el pugui llegir la gent i que el pugui tenir
amb
la
aquest,
gent.
Amb aquest poema, amb aquesta lectura d'aquest poema de la Georgina Jiménez d'Amgé, de Cal Crispin, donem per acabat avui el programa i fins la setmana vinent, el dimarts, tornarem a ser aquí.
A l'hora de l'Àngelus.
Correcte, a l'hora de l'Àngelus.
Adéu, consentits.
Fins aquí hem arribat. Adéu, adéu. Fins ara, adéu-siau, sigueu feliços.